Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, de cel canviant, algunes estones amb més sol al llarg del matí, però els núvols ens seguiran acompanyant localment amb algun ruixat tempestuós, més probable cap a la tarda.
Molt bon dia, com esteu? Són les 8 del matí, és divendres, és 21 de juny, ja a les portes d'un cap de setmana llarg en què precisament celebrarem la revetlla de Sant Joan. Comencem el supermatí, l'informatiu que fem en directe des de Ràdio Palafrugell, també a Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, per tal de repassar tota l'actualitat de casa nostra.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tot plegat, doncs, com fem sempre, també per repassar, dèiem, l'actualitat. Saludem a l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I també saludem a la Maria Alzina.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs d'aquesta manera comencem el repàs de l'informatiu, al supermatí, que avui destacarem diverses qüestions, entre elles que uns 40 agricultors gironins visiten finques agroforestals del sud-est de França per adaptar-se al canvi climàtic, o també destacarem que Palafrugell posa en marxa la redacció de l'Agenda 2040 per decidir quines han de ser les línies de futur que s'han de prendre a Palafrugell. També tindrem entrevistes culturals en el dia d'avui. Per tant, tot això serà el que tindrem en aquest programa, tot plegat en un divendres en què ara mateix els termòmetres a la nostra comarca ronden entre els 16 i 17 graus. Per exemple, la temperatura més baixa és a la Bisbal d'Empordà, amb 16,4, 16,6 a la Tallada d'Empordà, 17 a Palafrugell i 17,8 tant a Castell d'Aro com a Torroella de Montgrí. Per tant, doncs, amb tot això, el que farem serà posar una peça musical abans de fer el repàs dels titulars que us ampliarem d'aquí una estona.
Aquest joc, això és la guerra i no era la intenció. Les parets es fan petites, el meu cor em domina, mil dimonis jugant al meu cap. He volgut oblidar el passat, però la ferida encara no ha tancat. Tot el que em vas fer em va destrossar, feies que em faltés molt més a l'aire de tant respirar. Has jugat al joc de fer-me mal, i ara ve forta com un huracà. Els dimonis et venen a buscar. No podràs amb mi, estic per davant, i ara ve forta com un huracà. Els dimonis et venen a buscar. Consciència molt tranquil·la, un ànima que vola lliure. Ja no hi ha dolor, ja no tinc pressió, ara puc ser jo. Més força que mai, arribaré al final. Tot el que em vas fer em va destrossar, ara em sobra l'aire i per fi sento que puc respirar. Has jugat al joc de fer-me mal, i ara
aquesta és una de les últimes novetats de la GIM, la que va ser concursant del programa Eufòria de la segona edició i precisament la guanyadora que ha tret a la llum Dimonis. Les 8 i 5 minuts, comencem el repàs dels titulars més destacats del dia d'avui. Uns 40 agricultors gironins visiten finques agroforestals del sud-est de França per adaptar-se al canvi climàtic. Maria.
El projecte que s'emmarca en el Life Agroforadapt es desenvolupa en 76 sistemes agroforestals demostratius, 850 hectàrees repartits entre Catalunya, Castella i Lleó i França, i fa un seguiment per estudiar-ne casos indicadors de productivitat i adaptació al canvi climàtic.
També us hem d'explicar que l'empresa Top Sailing Charter aporta embarcacions per seguir en directe les regates de la Copa Amèrica de Vela. Carla.
Aquesta empresa dedicada al lloguer d'embarcacions vol donar resposta a l'alta demanda d'aquestes corporacions. La companyia disposa de fins a 6 catamarans de categoria Premium, des d'on es podrà veure aquesta competició que celebra la seva 37a edició del 22 d'agost al 27 d'octubre.
Palafrugell comença les pròximes setmanes la redacció de la seva agenda estratègica 2040, un pacte sobre el model de ciutat. Aquest dimecres al matí se'n van donar tots els detalls en una roda de premsa i l'alcalde Juli Fernández se l'imagina com un gran acord que estableixi les línies bàsiques de consens entre ciutadans, entitats, empreses i partits polítics. Eva Gasull, impulsora de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, explica que fan una aposta pel circ contemporani, tot i que no s'obliden de les propostes familiars. Maria.
L'edició d'enguany se celebrarà del 19 al 21 de juliol i comptarà amb més de 40 espectacles i un total de 29 companyies. Una de les apostes per l'edició d'enguany és la inclusió del talent local a la fira. Més de la meitat de les companyies són catalanes, aspecte que fa més sostenible la proposta.
I el Festival Empordanès Ítaca continua fent camí i l'Ítaca Sant Joan, que se celebrarà a la platja de l'Estartit aquest cap de setmana, ja ha completat el 95% del seu aforament.
Arnau assegura que des del Festival Ítaca arrisquen i porten nous talents emergents que no són tan coneguts, a la vegada que també aposten pel talent local, aquest any amb noms com Clara Peia o Sílvia Pérez Cruz.
Una de les notícies que ens va avançar Fran Arnau en aquest programa, el director del festival. I per altra banda, Adrià Cortadellas, cantant i guitarrista de Fetus, admet que el seu nou tema, Humilies de la Costa, vol ser l'anticançó de l'estiu.
Aquest nou tema formarà part del nou disc que sortirà a la llum la propera tardor. Adrià Cortadellas explica que hi haurà més dos singles abans del disc, un al juliol i un altre al setembre.
I els gegants de Palamós estrenen nous vestits a aquesta festa major amb motiu del seu 50è aniversari.
Aquest any, coincidint amb el 50è aniversari d'aquestes figures, que van ser creades el 1974 pel mestre faller valencià Vicent Luna i Cerveró, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós ha encarregat la confecció dels nous vestits.
I tot plegat, doncs, aquests són els titulars que us explicarem. D'aquí una estona us els ampliarem amb tota l'actualitat del Baix Empordà, però més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Un 9,9 ha estat la nota més alta de la fase obligatòria de la selectivitat d'aquest 2024, en què cap dels 33.960 estudiants que s'hi han presentat han arribat al 10, la puntuació màxima en aquesta part obligatòria de les proves. Això sí, el 97% dels estudiants han superat la fase obligatòria. Això vol dir pràcticament 33.000 alumnes. És un percentatge d'aprovats molt similars al dels anys anteriors. De fet, fa 4 anys que se situa en un 97%. Això sí, sí que hi ha hagut molts aprovats, però l'assignatura de les matemàtiques és la que precisament no ha sortit ben parada, perquè les matemàtiques a la selectivitat han estat suspeses per primer cop en 10 anys. De fet, alguns estudiants que es van presentar a la selectivitat ja van veure que l'examen de matemàtiques no els havia anat del tot bé i van haver-hi queixes per la seva dificultat. Precisament les notes han confirmat els pronòstics i per primer cop en 10 anys la mitjana ha sortit suspesa. És concretament d'un 4,87%, i que suposa més de mig punt de diferència respecte al 2023. Llavors va ser de 5,49. I l'any anterior havia estat de 6,12, una lleugera millora que respecte als anys 2021 i 2020. Per tant, aquestes notícies pel que fa, doncs, a l'àmbit educatiu, referents a la selectivitat, però també a l'àmbit polític. El govern espanyol busca fórmules imaginatives pel finançament de Catalunya i torna a rebutjar el concert econòmic. L'objectiu de la Moncloa és aconseguir els vots d'Esquerra Republicana perquè Salvador Illa sigui president de la Generalitat, però també satisfer les demandes de Junts, que són socis al Congrés dels Diputats. Fonts de l'executiu espanyol asseguren que estudien solucions que puguin agradar als dos partits. I és que les converses per la investidura Pere d'Illa no avancen com voldrien i tenen clar que s'hauran de negociar xifres i fer equilibris. I per altra banda, també, com dèiem, estem ja en un divendres a les portes d'un cap de setmana llarg, un cap de setmana de la Revetlla de Sant Joan, i per tant també s'espera una operació sortida de rècord a l'àrea de Barcelona aquest divendres. Es preveu que en total surtin 460.000 vehicles entre les 3 de la tarda d'avui i les 3 de la tarda de demà. A més, també coincideix aquest cap de setmana en el gran premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya amb un valor i que també s'espera que això pugui generar un augment de la mobilitat. Aquestes són algunes de les notícies més destacades pel que fa a l'àmbit català. I ara és moment també de conèixer quina serà la previsió del temps que tindrem aquest cap de setmana. Perquè tenim ganes de celebrar una revetlla amb bon temps i, per tant, ens ho explicarà, com sempre, l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
A les portes, doncs, d'un cap de setmana de la revetlla, quin serà el temps que tindrem al Baix Empordà?
Doncs després d'un dijous, amb algunes precipitacions acompanyades de fang, el primer dia de l'estiu astronòmic ve marcat per la situació d'inestabilitat i cel canviant dels darrers dies. Si bé tindrem estones amb més ullades de sol al llarg del matí, la nuvolositat no marxarà del tot i entre migdia i tarda són probables algunes precipitacions més disperses o de distribució irregular. Localment ho poden fer amb algun ruixat acompanyat de tempesta cap a l'interior. Temperatura entre els 16 graus de mínima i fins als 26 de màxima. Pel cap de setmana, cel estones parcialment ennuvolat i sense descartar que durant les tardes pugui reactivar-se el creixement de nuvolades convectives amb alguns ruixats de distribució irregular, tot i que en cas de ploure serien quantitats entre minces i poc abundants al Baix Empordà. I de cares a la nit de la Revetlla de Sant Joan no s'espera pluja. Pel cap de setmana, la temperatura màxima quedarà baixa respecte a la mitjana climàtica entre els 24 i 26 graus i de cara a dilluns vinent, el temps assolellat guanyarà més protagonisme i la temperatura diurna puja.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. Per tant, doncs, això és el que tindrem en el temps aquest cap de setmana. I falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Moment del comentari d'opinió amb Pere Maruny.
Ràdio Capital organitzarà aquest estiu un concurs per determinar quin poble és el més bonic de l'Empordà. Es tractarà, segons diuen, d'una espècie de Champions League on els oients defensaran les virtuts i encants dels seus respectius pobles en successives eliminatòries fins a la gran final. Quin poble serà el guanyador? Segur que ara mateix cada estimat oient ja s'ha fet un rànquing de pobles potencialment guanyadors. És curiós això de la bellesa, els cànons, les modes i com van canviant. Avui en dia estaríem socialment d'acord que els candidats a poble més bonic de l'Empordà han d'ensenyar pedres si són a l'interior i blancor arran de mar. La combinació d'ambdues ha de ser molt ben proporcionada perquè no grinyoli el resultat. La bellesa, però, com els hi passa a moltes models, pot ser una condemna. Hi ha pobles a la nostra estimada comarca que han deixat de ser-ho per convertir-se en pessebres. De tan bonics ja gairebé no hi viu gent, només hi ha negocis destinats a l'allau de visitants. Els defensors d'aquest model diran que això és precisament el que ha salvat aquests pobles, el que els hi dona vida. Jo, en canvi, sóc dels que penso que quan es trenca cert equilibri, desapareix tot l'encant. Deu ser que sóc antic, però per mi un poble és la gent que hi viu, que hi treballa també, sí, que hi organitza concerts, teatres, sopars i festes populars. És un lloc on la canalla pot jugar als seus carrers i a les seves places, on les veïnes a l'estiu surten a la fresca a xerrar. Ja gairebé no en queden d'aquests pobles. Ara l'espai públic està ocupat per terrasses de bars i restaurants i quantes més n'hi hagi, més exitós i bonic és aquell poble. Què hi farem? Ja us ho dic que sóc jo, l'antic. Però això serà molt interessant seguir el concurs que organitzarà aquesta emissora. Quin model de poble guanyarà? El de la gent o el de la postal? Qui s'atrevirà a defensar les bondats del seu poble? Animin-se a participar-hi. El seu poble bé s'ho val.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
M'has mirat just en el moment que t'estava mirant. Dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat.
I jo que t'he pillat, com dissimulaves i ho he notat. Dins el xeringuito sonava una cúmbia que t'encantava i em deies a cau d'orella.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis. Veiem junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living.
Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis. Veiem junts la posta de sol, fent un aferol. Tu i amb un brindis, mentre sona el...
menjat un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria.
I quan tu m'has mirat, just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat que diu que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentir que estem bé, sentir que estem living.
Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient junts la posta de sol, fent un de fall, avui amb un brindis. Però seria una putada que s'acabés ara la cita, que marxem solets a casa, ens empenedim de per vida.
Però seria una putada no aprofitar la batllada per dir-te tot el que penso i tot el que sento, que és una passada. I que vull que vinguis, que m'ho diguis a la cara i m'ho expliquis, veient junts la posta de sol. Sentir que estem bé, sentir que estem living.
Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient junts la posta de sol, fent una perol amb tu i amb un brindis, mentre sona el...
La música de Tyens és Que vinguis. Un quart i un minut de nou del matí. El CRAM ja ha alliberat a Begur 16 tortugues marines de l'espècie Careta Careta, que van ser part del niu que hi va haver l'estiu passat. Per parlar-nos de com ha estat aquesta recuperació i reintroducció d'aquestes tortugues al mar, avui ens visita la coordinadora del grup i experta en tortugues marines, Helena Bella. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Aquí estem.
Unes 16 tortugues marines. L'any passat vam estar molt pendents també d'aquest niu que van, no?, que vam tenir a Begur. Quants ous es van recollir del niu?
Del niu, doncs mira, va ser un niu que van fer, va tenir 130 ous.
Déu-n'hi-do. Sí, bueno, no sé si això són xifres habituals.
Bé, són nius molt grossos, val? En general ens està passant bastant que bé, ara com estem visquent un fenomen, diguem-ne, d'una nova nidificació, no?, de les tortugues marines que estan buscant una nova zona per nidificar, ens estem trobant que els nius que fan aquí en general sembla que són una mica més grossos del normal.
Vale, per tant, això és el que vam tenir aquests ous, i ara heu alliberat 16 tortugues.
Sí, bé, aquest és un projecte que estem treballant a diferents entitats, d'acord? Jo pertany al Centre Tecnològic PETA de la Universitat de Vic, llavors la Generalitat de Catalunya doncs ho està liderant, juntament doncs també amb el CRAM, la Universitat de Barcelona, i també molts voluntaris i voluntàries de diferents municipis de Catalunya que estan treballant doncs per fer transsectes i poder detectar millor tots aquests rastres i nius de tortugues per poder-los protegir. Aleshores, doncs sí, l'any passat vam tenir la sort de que hi hagués per primera vegada un niu el que seria la costa de Girona, a Begur, exactament, a la Baixa Sarriera, i bueno, va ser un fet molt especial, vam estar molt contents tots, i sí, d'aquests 130 ous van néixer, no recordo exactament, però al voltant d'un 92% de les cries, diria. Aquests 130 ous, 90 es van incubar a la mateixa platja de Sarriera, i la resta d'ous es van traslladar a les instal·lacions del CRAM per fer incubació artificial, per si hi havia algun problema amb la posta, i degut a que la posta, com que era també molt grossa, com comentava abans, a vegades no tenen tanta bona viabilitat. D'aquesta manera, doncs és més fàcil de que tot vagi bé. I bé, de tots aquests animals que van néixer, la majoria es van alliberar tan bon punt, doncs van sortir del niu, quan eren petitons, quan eren nounats. Llavors, a mesura que anaven naixent, s'anaven alliberant, i una petita part d'aquests animals es van portar a fer un programa de cria en captivitat que en diguem Head Starting. I aquest programa el portem a terme, i bé, és un programa que darrere hi ha una investigació científica per poder estudiar doncs, bueno, aquest fenomen de la nidificació. Aleshores, aquests animals van estar, de fet, a les instal·lacions del CRAM, també van anar a l'Oceanogràfic de València uns quants, i uns altres a les instal·lacions de Palma Aquarium i el Límia a Balears. Igualment, en el CRAM, per exemple, es van rebre animals nascuts a Balears, per tal doncs, de veure que no hi hagués cap influència del centre, amb animals germans i tot, en el creixement, el desenvolupament. I ara, quan els alliberem, quan ja són una mida grossa, perquè pràcticament tenen un any, llavors són animals que ja fan 2 quilos, que tenen una closca dura, que són grossos, alhora és molt més fàcil que tinguin supervivència, i a més els hi podem posar un microxip, que això el que ens permet és que si d'aquí 20 anys aquests animals retornen algun dia doncs, a Sarriera, doncs puguem identificar que van ser aquestes cries que van néixer per primera vegada aquí. Que això, quan són petits i acaben de néixer del niu, no els podem marcar de cap manera.
D'acord, per tant han de ser aquestes. Ara heu alliberat 16 tortugues. Se n'alliberaran més endavant?
Sí, el mes de setembre farem una jornada dedicada sobretot a la mainada, naturalista, aquí també al municipi de Begur, en el qual el mateix totes aquestes entitats que he anomenat abans doncs, estaran implicades per fer tallers i farem tota una jornada a la tarda i alliberarem 7 animals més.
D'acord. Això no, és previsible que una tortuga pugui fer un niu o no en un lloc?
No és previsible i per això és imprescindible la col·laboració ciutadana. Això és fonamental i des d'aquest punt de vista doncs m'agradaria moltíssim, no?, poder dir a la ciutadania doncs que bé, que els ulls per detectar aquests rastres, aquests nius, aquestes femelles i aquestes cries estan tots nosaltres. I aleshores és imprescindible que sapiguem actuar correctament per tal doncs, que una femella aconsegueixi fer posta, que no sigui molestada i puguem després protegir el niu. I per tant és imprescindible trucar al 112 quan detectem qualsevol rastre en tortuga o cria a la platja.
Per tant és això, si anem a la platja i veiem que hi ha doncs, qualsevol rastre, hem d'avisar i suposo que després s'ha de perimetrar la zona.
Sí, exacte. I també és molt interessant tenir en compte que, els rastres dels nius són molt efímers, duren molt poc a la sorra, perquè si una tortuga ha sortit en una platja i arriben les 10 del matí, no? És a l'estiu quan elles venen, vull dir, comença la temporada del mes de juny fins a l'octubre, doncs aleshores deixen la seva petjada a la sorra, però tots sabem que la sorra, si tu hi camines per sobre, ràpidament el que hi hagi se'ns esborra, no? Aleshores, doncs clar, és molt important que normalment ho fan la policia local, que també col·labora, doncs valisen tot el que seria el rastre perquè són, diguem-ne, les nostres pistes per interpretar si realment la tortuga ha fet niu o no. Si detectem que hi ha niu, aleshores protegim la posta i l'actuació que podem fer doncs, és molt diversa. Hi ha nius que s'han quedat 100% a la platja i hi ha nius com, per exemple, aquest de Sarriera, que per degut a la mida de posta, en el moment en què es va fer la posta, etcètera, etcètera, doncs decidim fer una altra actuació.
Hi ha algun tipus de platja que sigui més, és a dir, que els vagi millor per fer la posta de nius?
Doncs mira, el que nosaltres sí sabem és que les tortugues necessiten molta tranquil·litat a la platja per fer la posta. Si elles veuen moviments, activitats, diguem-ne, humanes, elles no tenen gaire bona vista, llavors detecten ombres, sobretot, i llavors el que necessiten és estar tranquil·les i normalment sense massa llum. Val? Dic normalment perquè, clar, què ens passa? Que aquestes tortugues, ara mateix, de les seves zones, diguem-ne, d'on venen, perquè sabem que venen, per exemple, de poblacions de Grècia, de Turquia, de Xipre, també hi ha contribució de tortugues americanes, d'acord, que estan vinguent aquí a reproduir-se, i aquestes tortugues el que estan fent és un canvi, no?, en el seu comportament, perquè el que hauríem d'esperar és que haguessin retornat a les seves platges de naixement a fer aquestes postes. Aleshores, degut al canvi climàtic i degut a que han augmentat les temperatures, en aquestes platges ara mateix està tot molt calent, val? Per poder, diguem-ne, la reproducció de les tortugues, perquè es pugui produir correctament. I a nosaltres el que ens ha passat aquí a la costa catalana és que antigament, i s'han fet estudis recents en companys de la Universitat de Barcelona, en què hem vist que abans les nostres platges eren molt fredes i simplement tant l'aigua com del mar com les platges no permetien la reproducció de les tortugues marines. Ara, degut al canvi climàtic, les temperatures són òptimes i les tortugues estan venint a nidificar. Per tant, necessitem platges i aigües del mar suficientment calentes perquè facin les postes i després que no siguin molestades per poder fer els seus nius. Tenim una costa massificada, urbanitzada en moltíssimes parts, i bé, doncs això no és el més adequat i ens trobem que pràcticament un 70% de les tortugues que intenten nidificar no ho aconsegueixen. Aleshores és un fet que hauríem d'anar intentant millorar entre tots i anar-ho canviant permetent que les tortugues doncs puguin fer tranquil·les doncs, els seus nius, si és que així elles per, de manera natural ho estan decidint, refugiant-se a noves zones degut al canvi climàtic.
Doncs això, aquesta conscienciació que ens falta a tots plegats i que també doncs, va bé que ens ho expliqueu els experts i per tant també no, l'importància d'estar atents quan anem a les platges aquest estiu per si veiem qualsevol rastre i que pugui haver doncs, qualsevol niu i sobretot això, avisar el 112, per tant doncs, que després es dugui a terme el protocol. Hem parlat amb Helena Abella, que és experta diríem doncs, i coordinadora del grup de Tortugues Marines. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i exactament com bé dius, animo tota la ciutadania a que s'animi a formar part d'algun grup de voluntariat per detectar aquests rastres de nius de tortugues marines també i que en qualsevol cas, en qualsevol dubte que es pensin que es puguin trobar davant d'un rastre de tortuga marina o una femella o el que sigui, que truquin ràpidament al 112 perquè puguem protegir les postes.
Perfecte. Helena Abella, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Seguim destacant altres qüestions informatives. Falten 3 minuts per 8:45 del matí. Uns 40 agricultors gironins visiten finques agroforestals del sud-est de França per adaptar-se al canvi climàtic. El projecte que s'emmarca en el Life Agrofort Adapt es desenvolupa en 76 sistemes agroforestals demostratius, és a dir, 850 hectàrees repartides entre Catalunya, Castella i Lleó i França. I fan un seguiment per estudiar-ne diversos indicadors de productivitat i adaptació al canvi climàtic. Maria Alzina.
En el marc del Life Agrofort Adapt, les comarques gironines executen actuacions amb 85 hectàrees. Per una part, a la finca Camps i Hermet, a Monell, s'hi executaran actuacions de 16 hectàrees de parcel·les de conreu que gestionen des de l'IRTA, a través d'un acord de col·laboració. Així, s'han realitzat plantacions d'arbres i arbustos propis d'aquest sector empordanès i s'han recuperat marges herbacis multifuncionals per potenciar els serveis ecosistèmics que la biodiversitat presta en aquests espais agrícoles. També s'estan duent a terme actuacions silvopastorals en 49 hectàrees de bosc que gestiona la Diputació de Girona a Monells i en 20 hectàrees de la finca de Can Vilallonga a Cassà de la Selva per fomentar la pastura extensiva i prevenir els incendis forestals. Aquestes intervencions, que formen part d'aquest projecte, preveuen introduir l'ús pastoral al bosc per reduir-ne la vulnerabilitat al foc i generar productes alimentaris d'alt valor afegit.
De fet, Maria, els pagesos van estar 3 dies visitant finques amb una llarga tradició agroforestal.
Els membres de la cooperativa Agrof, socis del projecte, han estat els anfitrions i guies d'aquest viatge. El grup d'una quarantena de participants estava format per una gran diversitat de perfils, incloent-hi propietaris agroforestals, agrícoles, ramaders i forestals, empreses d'assessorament i entitats lligades a la gestió agrària, a més dels altres socis del projecte, com la Diputació de Girona. Un exemple d'aquestes finques és la que es troba a terres de Romassús, on es va combinar l'horticultura amb arbres en filera, nogueres, pollancres, cirerers, entre d'altres. També es van conèixer finques on des del 2017 es combinava la vinya amb més de 29 espècies arboràries i arbustives per promoure la disponibilitat de fauna auxiliar, fer de tallavents i generar fruita i fusta, com és el cas de Domaine Derian. Finalment, es van explicar des del mateix espai i les proves pilot dels sistemes silvopastorals iniciats els anys 2020 i 2022 a Mas d'Ossiguer. La criança de porcs es combina amb més de 22 espècies arbòries i arbustives que aportaran un complement alimentari i protegiran els animals de les temperatures extremes i les tempestes. Durant aquestes visites es van poder conèixer característiques del sòl, la distància entre els arbres, les possibles combinacions arbòries i arbustives, els dies del sol, entre molts d'altres. Aquest projecte, Life Agro Foradapt 2021-2026, està cofinançat pel programa Life de la Unió Europea. La voluntat és avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per adaptar-se al canvi climàtic per part dels sectors agrícola i forestal. Algunes de les parcel·les visitades on s'havien implantat sistemes agroforestals en anys anteriors també formen part del projecte com a mostra de control de seguiment científic per poder comparar els resultats i extreure'n conclusions.
Diuen que ja està tot inventat, però som allò que està inacabat. Si puc veure els teus ulls un cel estrellat, serà que un món nou podria ser creat.
Estem escoltant, estem sentint la cançó de Guillem Roma, que és Imaginar, i precisament aquest cap de setmana serà el torn de Guillem Roma de posar el colofó al cicle de concerts a peu de Gavarres, que actuarà a la plaça de la República de Sant Sadurní de l'Heura. L'osonenc, que a més de repassar les seves cançons amables i sinceres, presentarà un videoclip que s'ha fet conjuntament amb l'alumnat de l'escola Gavarres i l'escola La Pedra Plana en el marc del projecte Música a les Escoles. Per parlar-nos de tot això, avui ens visita l'artista Guillem Roma. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, tenim ganes doncs també de gaudir de la teva música. Quina música hi podrem veure en aquest concert a peu de les Gavarres?
Doncs, bueno, estem presentant ara l'últim disc que porta per títol Postureo Real i és el cinquè disc ja de la meva carrera i una mica, bueno, és aquesta música que és molt, molt fresca, que connectes molt ràpid, que té aquesta energia optimista, no?, que es contagia. I el dissabte serà un concert... Bueno, que vinc jo sol, el que passa que hi haurà, bueno, aquesta participació, aquesta col·laboració que vam trenar una mica el dia que vam gravar aquest videoclip amb les escoles, no?, que serà molt maco.
Com va néixer aquesta col·laboració?
Bueno, això forma part d'aquest projecte que he explicat, no?, de que busca d'alguna manera poder crear aquestes sinergies entre les escoles, pues, del territori, la música, el món artístic, els festivals. I la veritat que és molt maco, perquè a vegades és veritat que el món artístic, cultural, està molt desvinculat del món educatiu. I la música té un potencial molt gran en aquest sentit. Llavors és guai quan, tant per als nens i nenes de les escoles, poder viure l'experiència d'estar en contacte amb un músic, amb un artista, com per nosaltres, no?, per també marxar una mica d'aquest món... que està sempre preocupat per els videoclips, per la venda d'entrades, per no sé què, i veure que la música, pues, al final connecta moltes coses i que poder fer aquest tipus de projectes, pues, et fa adonar d'això. I és molt guai perquè d'alguna manera també, bueno, els nens i nenes, pues, coneixen la meva música, llavors si venen al concert, pues, també poden connectar més, estan més motivats i sempre és un win-win, diguéssim.
Exacte, no? Ja em deies, aquesta proximitat permetre que les escoles vegin com treballa un músic. Com ho han viscut els infants?
Doncs la veritat que va ser molt maco, perquè ja, jo suposo que abans que jo hi anés, el dia que vam gravar el vídeo i això, ja havien estat com treballant la cançó. Vam tenir com una sessió prèvia online, en què jo els hi vaig ensenyar dos o tres cançons i ells van triar, i van ells ser els que van generar les idees per fer el vídeo i tot. I va ser molt maco això, perquè jo, la que vaig arribar a l'escola, ja tots estaven, ai, Guillem Roma, que és guai, no?, pues, veure això, no?, que de cop nens i nenes, que segurament no haguessin arribat a la meva música, pues, estaven tots allà encantadíssims, cantaven la cançó, supermotivats, o sigui que molt guai.
I com és el videoclip?
Doncs el maco ha estat això, que realment l'han pensat ells. és una cançó que es diu Equilibri, que és la primera del disc. La van triar ells, també, els vam escoltar dues o tres cançons i van fer una votació i va guanyar aquesta. I ells van estar pensant una mica això, diferents idees. I ho van posar en un guió i llavors vam anar a gravar aquestes diferents escenes. És un videoclip senzill, perquè al final el vam gravar en bon matí, però el guai és això, que surt una mica tothom, que té com aquesta energia positiva, bonica, no? De que estan somrients, hi ha uns moments que van amb uns cors de paper, ja suposo que quan s'hagi estrenat ja es podrà veure també les plataformes. Però transmet també una mica el que hi ha en la cançó, que és això, una mica, al final és una cançó d'amor, no? D'enamorar-se cada dia d'aquesta vida que tenim, de posar la mirada a les coses bones i transmet una mica això també.
Aquest és l'avançament, estarem pendent a que publiqui, feu públic aquest videoclip, però precisament també doncs actuaràs. No sé si havies estat mai en un escenari tan íntim de l'Empordà.
Doncs mira, la veritat que escenaris petits, íntims i curiosos n'he fet molts, fins i tot allò, amb una barqueta petita sobre d'una bala de palla. Però el guai d'aquest és que vinc jo sol, que normalment jo solo tocar amb altres músics o amb la meva banda o duo, però el dissabte vindré jo sol i em fa com il·lusió també, saps, de poder fer un concert així molt, molt natural en aquest sentit.
Recordem que actuaràs a la plaça de la República de Sant Sadurní de l'Heura, ens deies dissabte, per tant demà, a quina hora?
Ostres, saps que ara no sé molt bé, no sé si a les 7 i mitja o a les 8, però ahí, més o menys.
Una cosa així. És un concert obert a tothom?
Sí, és un concert obert a tothom, és gratuït, és allà a la plaça, o sigui que tothom qui vulgui està convidadíssim a venir allà i poder gaudir del concert.
On més et podrem veure aquest estiu?
Bueno, ara comença la temporada, en realitat. Quan comença el bon temps, no?, que ve l'època de festivals i tot arreu com floreixen totes les propostes per poder anar a tocar. I aquest any la veritat és que tenim molts concerts. Una mica arrel d'aquesta cançó amb la que has començat el programa, que la van agafar per la campanya del centenari de Telefònica, i ha estat una cançó que ha sonat moltíssim aquest any i ha tingut com aquesta repercussió que ha fet que també es noti una mica en la contractació, i la veritat és que aquest estiu tenim bastants concerts. Estarem a Calonja, a Cassà de la Selva, estarem a Manlleu, a Tarragona, a Igualada, a Sant Joan de les Abadeses, o sigui, tenim una llista llarga, i a la tardor ens n'anem a Mèxic, a fer una petita gira a Mèxic, i un concert també a València, a Madrid, o sigui que, ben distrets.
Per tant, et tocarà viatjar, no sé si els teus viatges influeixen en la teva música.
Moltíssim. De fet, Mèxic, jo hi vaig viure 3 anys i hi ha molta cosa de la música mexicana que s'ha anat filtrant també en les meves cançons com a influència. Sobretot aquesta energia una mica caribenya, entre cometes, no? Aquest punt tropical, aquesta cosa fresca que també té aquest punt optimista i bon rotllo, això també s'ha anat colant molt en les meves cançons. I llavors poder anar a Mèxic a tocar la meva música sempre és guai. Ja hi he anat un parell de cops i aquest cop farem una gira una mica més gran, o sigui que, molta il·lusió.
Aquest bon rotllo, que també és molt necessari, ara ens deies que també et van utilitzar, no?, la teva cançó en una de les campanyes de Telefònica, per tant, això no sé com ho vius.
Home, la veritat que ha estat una aventura bastant divertida, perquè... clar, de cop, això, em començava a escriure gent, no, estem sentint l'anunci de Telefònica, no sé què. I el guai ha estat que els de Telefònica també han fet com diferents activitats en les que m'han convidat a participar, entre elles un concert a l'estadi del Bernabéu, 55.000 persones, que vaig sortir a cantar aquesta cançó, però entre l'Anna Mena i l'Alejandro Sanz, saps, un nivell de grandesa i de fama seu que no, segurament no el viuré mai més, però va ser com molt espectacular. I això, a nivell d'experiència vital, molt guai. També és veritat que és una onada, no?, que s'ha d'aprofitar, perquè a nivell de repercussió, pues, a les plataformes, reproduccions, YouTube, tot això va molt bé, però bueno, ara ja va de baixada, perquè l'anunci ja es va passar durant un temps, però ara ja no. Però bueno, és aprofitar una mica la onada i contenta que molta gent nova hagi conegut la meva música, o sigui que fantàstic.
De fet, podrem gaudir de la teva música no només aquest cap de setmana sense Sadurní de l'Heura, sinó que també ens deies Calonja, Cassà de la Selva, per tant, a poblacions ben properes, per tant, et podrem venir a escoltar, ens deies que després faràs aquesta gira. Amb tot això, et queda temps de fer nous projectes musicals?
Doncs mira, la veritat que fa temps que ja tinc al cap ganes de posar-me amb cançons noves i preparar un nou disc, però això jo espero ara aquest estiu, que tot i que tindré els concerts, tindré també moments de descans per poder tenir aquest espai de no fer tantes coses i que pugui sortir una mica de música nova.
Doncs t'esperarem demà a la tarda, recordem, a la plaça de la República de Sant Sadurní de l'Heura, que ens portaràs aquesta proposta musical en solitari i, per tant, doncs vindrem a gaudir de la teva música. Guillem Roma, moltíssimes gràcies.
Fantàstic.
I que vagi molt bé.
A vosaltres, que vagi molt bé. Merci.
I nosaltres seguirem al Supermatí, falten 4 minuts per 3 quarts de 9 i escoltarem Equilibri de Guillem Roma.
Cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir, cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir, aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir, que vingui i que marxi.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I seguim destacant altres qüestions d'actualitat. A l'empresa de Torroella de Montgrí, Top Sailing Charter, aportarà vaixells perquè les grans empreses i els seus clients puguin seguir en directe i des del mar les regates de la Copa Amèrica de Vela, que enguany se celebra a Barcelona. Aquesta empresa, dedicada a lloguer d'embarcacions, vol donar resposta a l'alta demanda d'aquestes corporacions. La companyia disposa de fins a 6 catamarans de categoria Premium, des d'on es podrà veure aquesta competició, que se celebra entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre i que arriba a la 37a edició. Top Sailing Charter ofereix els models de catamarà, doncs, concrets, que ens ho amplia la Carla.
Són embarcacions que poden encabir entre 20 i 25 persones, a part de la tripulació. Les dimensions i serveis que ofereixen canvien segons el model, però tots ells presenten amplis espais, cabines per al descans, bany i cuina. Les empreses que lloguin aquests vaixells podran oferir als seus clients l'oportunitat d'estar en contacte directe i el més a prop possible de la competició per seguir-ne l'evolució en primera persona. Cal recordar que la Copa Amèrica de Vela és el tercer esdeveniment esportiu amb un major impacte econòmic per l'anfitrió, després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. La previsió és que la competició d'aquest any tingui una audiència propera als 1.200 milions d'espectadors i que superi els 941 milions de l'última edició. Segons un estudi publicat per la Universitat Pompeu Fabra, la Copa Amèrica generarà un impacte de 1.155 milions d'euros i atraurà 2.000 2,5 milions de turistes a Barcelona entre els mesos d'agost i octubre. Sergi Alós, fundador i CEO de Top Sailing Charter, recorda que la Copa Amèrica és la prova de vela més important que hi ha al món i un dels esdeveniments més seguits, pel que és una excel·lent oportunitat per a les grans empreses d'estar-hi presents, sobretot aquest any que es fa a Barcelona. Nosaltres posem catamarans a disposició d'aquestes grans corporacions perquè els lloguin durant el temps que dura la competició i els ofereixin als seus clients. Per donar resposta a l'alta demanda de les empreses, hem cregut convenient oferir-los quelcom exclusiu. Estem convençuts que en gaudiran, que tot anirà bé i esperem poder acollir la prova més vegades en el futur. Els vaixells de Top Sailing Charter podran seguir els entrenaments, les regates preliminars, la selecció del desafiament, torneig previ per escollir quin equip competirà pel títol amb el vigent guanyador i el maig final per decidir el campió, que s'iniciarà el 12 d'octubre al millor de tres mànigues. També les proves amb els joves i les dones com a protagonistes, una novetat d'aquesta edició. Depenent de les condicions climatològiques, cada regata té una durada d'entre 4 i 5 hores, tot i que les embarcacions de Top Sailing Charter es poden llogar més d'un dia per seguir la competició al màxim de temps possible.
Palafrugell comença les pròximes setmanes la redacció de la seva agenda estratègica 2040, que ha de ser un pacte sobre el model de ciutat que impliqui tots els sectors del municipi. Aquest dimecres al matí se n'han donat els detalls en una roda de premsa. L'alcalde se l'imagina com un gran acord que estableixi les línies bàsiques de consens entre ciutadans, entitats, empreses i partits polítics. D'aquest procés en sortirà un document estratègic que ajudi la consecució d'una agenda transformadora per Palafrugell. Es treballaran els eixos social, econòmic i ambiental a través de l'anàlisi tècnica i la participació ciutadana. Una de les claus del procés serà la recerca d'un consens polític, segons ha explicat l'alcalde Juli Fernández a la presentació de premsa.
Tots els grups del cos historiador participar activament. La idea també seria que fos un full de ruta que no estigués subjecte que si hi ha canvis de govern cadascú el canvia. Si tenim clar que el nostre element de referència com a estratègia de promoció econòmica del poble ha de ser cultura i paisatge, que això no es qüestioni. A mi de ser qui governi. Doncs que això no es canvi en funció de si governa la PSC, si governa Esquerra o governa qui sigui. Per tant, jo penso que és important. Exemples com aquell quan fem plans de mobilitat. Per què el pla de mobilitat és important que participi tothom? Per evitar que si hi ha canvis de govern comencem a canviar carrers.
L'objectiu és redactar el document aquest 2024 i que totes les entitats del municipi, segons l'alcalde, el signin el 2025. El procés el capitanejarà la regidora de Participació i Nova Governança, Marta Bim, que ha explicat que es faran sessions participatives amb els diferents sectors.
Poder arribar a tots aquests segments de població a través de consells, per exemple, el Consell de la Gent Gran, a través del Consell de Joventuts... Sí, la idea és poder utilitzar els òrgans que ja l'Ajuntament té dinamitzats d'alguna manera per poder arribar amb totes aquestes audiències, no?, d'alguna manera.
La redacció la farà una empresa externa, Lens Project. El seu tècnic, Javi Martín, ha explicat que per començar es recolliran les dades tècniques de Palafrugell d'aquest 2024 i que després de l'estiu s'obriran els canals de participació perquè tothom pugui donar la seva visió de com s'imagina el Palafrugell del 2040.
Aquest instrument és un paraigües. És un paraigües que ha de servir efectivament per plantejar, per anar treballant en els propers anys i sobretot acollir aquesta complexitat de molts processos globals, locals, que per tant han de quedar recollits i reflexats en un instrument.
Aquest horitzó, a part d'afrontar els reptes particulars de Palafrugell, també ajudarà a reflexionar sobre la contribució local als grans desafiaments globals, com el canvi climàtic, la transformació del model econòmic o la lluita contra les desigualtats, entre altres. Eva Gasull, impulsora de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, explica que fan una aposta pel circ contemporani, tot i que no s'obliden de les propostes familiars. L'edició d'enguany se celebrarà del 19 al 21 de juliol i comptarà amb més d'una quarantena d'espectacles i un total de 29 companyies. Una de les apostes per l'edició d'enguany és la inclusió del talent local a la fira. Més de la meitat de les companyies són catalanes, un aspecte que fa més sostenible la proposta, Maria.
Que és difícil poder satisfer a tots els públics, tot i que des de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal intenten tenir en compte totes les disciplines circenses i artístiques. La Fira sempre ha intentat fer aquesta aposta pel circ contemporani, apuntava Eva Gasull. Tot i això, des de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal no volen oblidar-se tampoc del circ més clàssic i més familiar. Hi ha una gran quantitat d'artistes i companyies que són catalanes, tot i que també hi haurà espectacles de grups espanyols i de l'estranger. A més, enguany, com a novetat, l'espectacle inaugural de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal es farà a Torrebisbal, un dels espais més emblemàtics del municipi. I aquest espectacle de dansa aèria servirà com a precedent de la quarantena de funcions que es veuran arreu del municipi entre els dies 19 i 21 de juliol. Tal com explicava Eva Gasull, es vol transformar Torrebisbal en un espai bonic a través de l'espectacle.
També és aquella idea de transformar alguna cosa, no? En aquest cas Torrebisbal, que no ha estat lliure de problemàtiques, com dèiem, en algo amb bellesa, no? En algo bonic, no? Aquest poder transformador que també té el circ.
El dijous, abans de l'espectacle inaugural a Torrebisbal, es farà un primer passi de la companyia sobre ruedes en una funció on es treballa la inclusió, i és que un dels valors afegits d'enguany de la fira és aquesta mirada inclusiva, és a dir, hi haurà espectacles amb artistes amb alguna diversitat funcional, funcions amb espectacles de signes i també circ a la residència geriàtrica Zoilo Feliu.
I tot plegat, Maria, en una Fira del Circ al carrer de la Bisbal amb una programació molt variada.
Una de les voluntats des de l'organització de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà és captar el públic jove. Per això Eva Gasull apunta que la programació d'enguany també presenta moltes propostes urbanes. Una de les altres iniciatives és reflexionar sobre l'actualitat circense de Catalunya, tal com apunta Eva Gasull.
La taula rodona, sí, diguéssim, ja és una altra proposta que portem temps de... fa temps, llavors la proposta d'aquest any és reflexionar sobre la residència. No, ja fa, si no ho dic malament, 3 anys que la Bisbal també és espai de residència de companyies de circ. Aquest any hem acollit a dues companyies i llavors es convidaran diferents professionals del sector, tant artistes com promotors de residències, siguin públiques, siguin privades, no? Un professional de l'OSIC també, on entre tots puguem reflexionar de com funcionen aquestes residències en el món del circ.
A més, explica que l'any passat van passar unes 30.000 persones per la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà i esperen poder repetir en l'edició d'enguany. La impulsora d'aquesta fira reconeix que aquesta és una proposta consolidada, però que vol seguir creixent i ser referent quan es parla de circ a Catalunya.
El Festival Empordanès Ítaca continua fent camí i l'Ítaca Sant Joan, que se celebrarà a la platja de l'Estartit, demà i diumenge ja ha completat el 95% del seu aforament i alhora també ha omplert el càmping oficial del festival. Per parlar-nos d'aquest concert de la Revetlla, precisament, aquesta setmana ens ha visitat al Supermatí el director del festival, Ferran Arnau.
El director del Festival Empordanès assegura que des de l'organització ja s'està treballant en el cartell del festival de l'any 2025.
Bueno, això es va fer mica en mica, però aviat, o sigui... Nosaltres ara, per exemple, ja estem treballant amb el cartell de l'any que ve.
Arnau assegura que des del festival Ítaca arrisquen i porten nous talents emergents que no són tan coneguts i a la vegada també aposten pel talent local, aquest any amb noms com Clara Peia o Sílvia Pérez Cruz.
Crec que aquí a la comarca sí, que és un cartell evidentment especial i que fem aposta per l'Empordà i pels grups locals, però també de fora. Crec que intentem arriscar una mica i portar grups o estils que no solen portar, intentar combinar-los amb els que sí. O sigui, Tallets, evidentment, han estat tocant amb els grups, hi ha molts festivals, hi ha moltes festes, però Art de Bogotà, per exemple, és l'únic concert de Catalunya. I venen de fora, vull dir que no és un estil o un grup que s'escolti molt, no? I a part, doncs, per exemple, tenim la Clara Peia, la Sílvia Pérez, els Classe B...
Una de les filosofies del Festival Ítaca és que els concerts siguin econòmicament accessibles per tothom. Cal destacar que hi ha línies de descomptes per les entrades, a més de poder-se utilitzar l'abonament cultural. Una altra de les filosofies és el desenvolupament sostenible per crear el menys possible de petjada ecològica.
Sí, hi ha tot una línia d'accions, diguéssim, per intentar evitar al màxim la petjada, no?, que es diu, una mica com embrutem o com ocupem l'espai d'alguna manera, i és això, ja fa anys que hem eliminat totalment els plàstics, no, totes les begudes es serveixen directament en baking bowls, que es diu que és com els barrils de cervesa també amb els refrescos, diguéssim, vull dir que no hi ha... No hi ha mai això, hi ha el got reciclable, hi ha fonts d'aigua gratuïtes pels assistents.
Prediquem alguna humilia a la salut del litoral, estripam de les arpies que hi fan mal.
Adrià Cortadellas, cantant i guitarrista de Fetus, admet que el seu nou tema, Humilies de la Costa, el que estem sentint ara, vol ser l'anticançó de l'estiu. El nou tema formarà part del nou disc que sortirà a la llum a la pròxima tardor. Adrià Cortadellas explica que hi haurà dos singles més abans del disc, un al juliol i un altre al setembre, Maria.
El líric vídeo serveix per mostrar aquesta edificació desenfrenada que hi ha hagut a la Costa Brava i en altres zones del litoral català i espanyol. Les imatges, tal com apunta Adrià Cortadellas, les han cedides des de SOS Costa Brava, tot i que també es poden veure altres indrets sobreexplotats de la costa, com Palma de Mallorca, entre d'altres. Adrià Cortadellas explica que aquesta és l'anticançó de l'estiu. El tema posa de relleu l'explotació d'edificacions i la massificació turística que hi ha a Catalunya i arreu d'Espanya en un to que és familiar per Fetus. Tot i això, Adrià Cortadellas reconeix que el grup també explora altres temes i gèneres en aquest futur nou disc. A més, Adrià Cortadellas explica que hi haurà sons familiars per a aquells que hagin seguit Fetus al llarg de la seva trajectòria, història, reivindicació i taverna. Tot i això, s'hi han incorporat nous instruments que porten sons molt interessants.
És a dir, bàsicament m'atreviria a dir que hi ha aquests tres eixos en el nou disc: història, reivindicació i taverna. Però vaja, sí, no sortim gaire de línia. Sí que en el proper disc hi ha algunes cançons que hi ha un banjo i alguna mandolina i així, que en aquesta de Humilies de la Costa ja s'hi sent una mica un banjo.
Aquest estiu els Fetus faran pocs concerts, però de moment se'ls podrà veure el 27 de juny a Calaf, al Festival d'Esfolcat, el 25 de juliol a les Santes de Mataró, el 27 de juliol al Tingladu de Vilanova i la Geltrú i finalment el 2 d'agost a Perafita, dins el cicle Perifèria Cultural. A partir de llavors, l'activitat en directe s'aturarà del tot fins que surti el nou disc que s'espera per la propera tardor.
Els gegants de Palamós estrenen nous vestits aquesta festa major amb motiu del seu 50è aniversari. Aquest any, coincidint doncs amb aquest aniversari, a les figures que van ser creades el 1974 pel mestre Faller Valencià, Vicent Luna i Cerveró, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós ha encarregat la confecció de nous vestits.
Els gegants de Palamós, coneguts com els gegants nous, són la tercera parella de gegants de la vila. Ja el 1887 es té constància de l'existència de dues figures que representaven els reis fundadors de la vila. La vestimenta dels gegants sempre ha reflectit la seva noblesa i l'època que representen. Aquest any, per celebrar el seu 50è aniversari, s'han confeccionat nous vestits amb colors que recorden els originals del 1974. La geganta Constança de Sicília lluirà un vestit de domàs en tons rosats amb aplicacions de vellut i passamaneria. El cinturó, decorat amb pedreria, té un folar amb tul amb petits lluentons que subjecta a l'espatlla i cau a l'esquena. També portarà un ram de flors nou. El gegant Pere II, el gran, portarà un vestit de vellut i un tul daurat brodat. A les espatlles destacarà una capelina amb aplicacions de pell. A les mans portarà el tradicional ceptre del comandament. Aquest diumenge 23 de juny, aquests gegants, acompanyats de la colla gegantera i grellers de Palamós, iniciaran el seu recorregut a 8:15 a la plaça dels Arbres. Passaran pel carrer Major fins a arribar al carrer Molins i trencaran cap al convent dels Agustins, on tindrà lloc el pregó de la Festa Major 2024 a 8:00 PM. El pregó donarà el tret de sortida als actes centrals de la festivitat que se celebraran del 23 al 26 de juny. Tanmateix, aquest divendres i dissabte ja hi ha programades diverses activitats de la Festa Major, com les barraques de Palamós. Els concerts de barraques es faran al recinte David Costa, situat a la platja Gran de Palamós, del 21 al 24 de juny. La programació començarà aquest divendres, el 21, amb els concerts de Nexa, Orquestra Diversiones i DJ Xavi Fernández. Continuarà dissabte 22 de juny amb Rudimentary, Boom Boom Fighters i DJ Gea. Diumenge 23, nit de la Revetlla de Sant Joan, hi haurà els concerts de Diamond Stick i la nit del Canet. Finalment, el dilluns 24 de juny, la Black Music Big Band farà un homenatge a Tina Turner i a continuació tindrà lloc el concurs Gamba Rock.
I també us hem d'explicar que l'Oficina de Turisme de Tamariu i el Servei de Socorrisme de les Platges compartiran instal·lació aquest estiu. L'espai s'ha remodelat per tal d'apropar l'atenció als turistes i usuaris que hagin de ser atesos per socorristes. A més, s'ha fet una finestra per atendre les persones amb mobilitat reduïda. La nova instal·lació funciona des de l'1 de juny i les obres de remodelació han tingut un cost d'uns 6.300 euros. Un minut i mig i arribarem ja a les 9 del matí. Yeah. Recte final del Supermatí amb el repàs de les notícies del Baix Empordà que fem a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Moment també de fer un cop d'ull al temps en un cap de setmana llarg i, més a més, marcat amb la revetlla de Sant Joan.
Tram final de setmana marcat per un estat de cel variable amb elements d'inestabilitat. Si bé al llarg del matí de divendres tindrem estones de sol, hi haurà creixement de nuvolades que a la tarda poden deixar algun ruixat localment acompanyat de tempesta. Temperatura relativament baixa per l'època de l'any, amb màximes de 24 a 26 graus. Pel cap de setmana, estones de cel parcialment ennuvolat, en general més sol pel matí i major probabilitat d'algun ruixat de distribució irregular a la tarda de dissabte. Nit de revetlla de Sant Joan, sense pluja, i dilluns vinent amb més sol i temperatura més alta.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. Doncs això és el que tindrem aquest cap de setmana. Però si ens fixem a les dades meteorològiques en aquests moments, els termòmetres freguen això als 17-18 graus. Per exemple, ara mateix a la Bisbal d'Empordà, 17,8, a Palafrugell, pràcticament 19 graus, com també a la Tallada d'Empordà, i 18,7 a Torroella de Montgrí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt bé el cap de setmana a la revetlla i fins dimarts, última setmana de la temporada.